És la iaia Angeleta, però al revés. És la com se diu allò? L'antítesis. La nèmesis. És la iaia Diableta. Saps? Hi ha l'Angeleta i la Diableta.
La Diableta, doncs fins aquí el programa.
Va, deixem-ho aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon des!
Gràcies a tots per venir. I gràcies a tot per quedar-vos, perquè ara hem d'escoltar les notícies amb Xavi Pardo. Què tal estàs?
Bé, molt bé.
I el Xavi Rocamora, que ens explicarà les notícies dels esports.
Hola, bon dia.
Què tal estàs?
Molt bé.
Però qui està millor, tu o el Xavi Pardo?
Xavi Pardo.
Sens dubte jo. Doncs vinga, avui al RAC1 migdia recollirem totes les reaccions a les paraules de Carles Puigdemont aquest matí al món a RAC1. L'expresident ha deixat dos grans titulars. El primer, que tornarà peti qui peti, tant si guanya les eleccions com si no, tant si té opcions que l'investeixin com si no. I el segon, que si del 12M no en surt president, deixarà la política, que no es quedarà a fer d'oposició al Parlament.
Oye, jo crec que la persona que ha estat president de la Generalitat crec que no pot estar ni al Senat, ni en un Consell d'Administració d'una gran empresa. Crec que, i per això hi ha la llei que preveu que tens unes condicions d'expresident per poder, diguem-ne, tenir una activitat pública política d'acord amb la dignitat de la institució i del càrrec. Per tant, en absolut enveig de cap de l'oposició.
A aquesta hora tenim en marxa dues rodes de premsa, la de la portaveu del govern, Patrícia Plaja, i la del Consell de Ministres a Madrid. Veurem com reaccionen tant des del Palau de la Generalitat com des de la Moncloa a aquestes paraules de Puigdemont. També us explicarem un parell de decisions judicials. D'una banda, la del magistrat Manuel García Castellón, que segueix l'estela del Suprem i també mou fitxa per citar a declarar els investigats per Tsunami Democràtic. I de l'altra, el Constitucional, que ha decidit suspendre la iniciativa legislativa que el Parlament va començar a tramitar per declarar a la independència. El govern espanyol ho va recórrer i de moment el Constitucional li dona la raó. Encara una tercera decisió judicial, aquesta ja sí fora del procés. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Suïssa per quedar-se de braços plegats davant del canvi climàtic. La justícia dona la raó a un grup de dones suïsses que havien denunciat al govern del país per no limitar prou les emissions d'efecte hivernacle. És el primer cop que el tribunal condemna un estat per inacció. I per completar aquest pòquer de tribunals, hi afegirem també el de Tailàndia i anirem amb la Mar Poyato, que està seguint el primer dia de judici a Daniel Sancho.
Vull mirar els esports, per favor, que bé.
Sí, el Barça acaba d'aterrar a París, on demà s'enfrontarà el PSG a l'anada dels quarts de final de la Champions. Pedri i Frenkie de Jong són a la convocatòria, tot i que encara no tenen l'alta mèdica. També ha viatjat Gavi, lesionat de llarga durada. Aquesta tarda els Blaugrana faran l'últim entrenament al Parc dels Prínceps i abans el tècnic Xavi Hernández i Jules Koundé parlaran a la roda de premsa prèvia. La que comença ara és la compareixença de Luis Enrique, tècnic del Paris Saint-Germain. Avui es juguen els dos primers partits dels quarts de final. A les 9, des de mitja abans a RAC1, Madrid-Manchester City i Arsenal-Bayern de Munic. Uns quarts de final de la Lliga de Campions marcats per la crida a Tantari. Que ha fet
a mi cada
una...
vegada que apareix aquesta música, saps què em ve al cap? La pel·lícula aquesta de... que hi havia la Tilda Swinton, tu l'has vista?
No.
Que és Orlando.
No.
Saps que ella va avançant per un... laberint d'aquests com el laberint d'Horta... i va avançant ella amb un vestit blau, fum, 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 saps? I així, pum, i canvia de gènere. Saps, Orlando, no?
No, l'he vista, no.
És que mira-te-la, perquè cada vegada que diguis això de la Champions, aquesta línia...
em vindrà la imatge al cap.
De Tilda Swinton.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
Tu mi parles de... mira, és que l'estic veient ara, Tilda Swinton. Sí, sí. Pum, 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 pum. Saps, Orlando, de Virginia Woolf, és la pel·lícula d'Orlando.
Sí. No, però no l'he vista, no. Ja la miraré.
Mira, és llarga, però és preciosa. L'hauries de veure en cine.
Com de llarga?
Sí, noi, dues hores.
Home, això no és llarg, llavors. Val. Pensa que em diries quatre ara.
Els mascles, tot anar als tios, ara us encanten les pel·lícules llargues.
Ah, sí? A tots.
Osborn, com es diu aquesta, la cosa nuclear? No, Osborn no.
Oppenheimer. Aquestes són tres hores, no? Més o menys, crec.
Això has de ser molt macho per l'altre allò, eh?
I l'última de l'Scorsese se n'anava cap a les quatre hores, si no m'equivoco.
Quatre hores. I el Padrino, que llavors... i Dune, també els encanta la gent, i vinga la sorra, filla, que sembla allò el Paris Dakar. Bueno, a veure, perdona.
No, anava a dir-te.
Ah, que et passa tu també, Pardo, això que em passa a mi.
Sí, també. Jo sé que l'he vist, la pel·lícula de la Tilda Swinton.
Però tinc raó, no? Mira,
sí, i tant.
I
tant, la veus transitar.
Com nosaltres, que estem transitant. Perdona, que t'he tallat.
No, anava a dir-te que els quarts de final de la Champions venen marcats per la crida a Tantari, que ha fet una fundació vinculada a Estat Islàmic. En aquest sentit, el govern espanyol manté el pla previst i no reforçarà la seguretat ni avui al Bernabéu ni demà al Metropolitano. El Ministeri de l'Interior desplegarà 2.000 agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies i Xavi, el temps que tenim del temps?
Doncs mira, tenim uns ruixats que estan descarregant ja a aquesta hora el Ripollès, la Garrotxa i Osona. A la tarda afectaran ja bona part de les comarques de Girona, del nord de Barcelona i punts del Pirineu, uns ruixats que més localment han d'anar acompanyats de tempesta i de calamar-se, i la cota de neu estarà entre els 1.200 i els 1.400 metres, un ambient que serà més fresc que els últims dies, amb vent a més, amb mestral i amb tramuntana.
Doncs Xavi Pardo, moltíssimes gràcies, gràcies Xavi Rocamora, ens retrobem al RAC1 migdia.
Fins ara.
Fins ara.
Visca!
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
Home, i amb en Joel Fortuny, l'inclit, Ernest...
Ferrer.
Esther Romagosa, què tal estàs?
Bon dia.
Avui ens acompanya el super editor, el super editor que cada cop més editor, no? El més editor, Miquel Adam, què tal estàs, de la segona perifèria?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Fantàsticament, vens acompanyat d'una icona de la traducció de les lletres catalanes, que és el Ferran Rafolgesa, què tal estàs, un aplaudiment per ells, bravo.
Molt bé, molt bé.
I després, d'editor mític, editora ja supermítica, Matilde Martínez, de Godall Edicions, visca, m'acaba d'entregar una postal que reparteixen els de Godall a tort i a dret, i fan molt bé, que diu, fins que no l'has llegit un llibre, sempre és novetat, bravo, bravo. S'inaugura avui com a col·laborador la Dram Jiménez de Noa. Què tal estàs, company? Bona tarda, que bé que estem. Però abans, al públic hi ha algú que es diu Emma? Sí. Qui és l'Emma, tu? Posa't el...
No.
Mira, està el marit. Ens podries explicar què ha passat avui? D'on veniu?
Venim de fer-nos parella de fet.
Toma, una parella de fet, bravo! Deixa'm aquest senyor que...
aquest senyor,
a veure,
sí.
Hola, com et dius? Àlex, posa el micro, estàveu fantàstic. O com ho celebrareu, l'Àlex? Està trontollat.
Estic cagat ara mateix.
Estàs cagat, no? M'estralla. Però com ho celebrareu?
Com ho celebrarem?
Ser parella fet.
Anem de viatge.
A on aneu de viatge?
A fer la ruta, 66, aquesta.
Carai, noi, carai. Sí. I sortiu avui o sortiu quan sortiu?
Demà.
Demà al matí, jo tenim les maletes fetes.
Sí.
Passa-li l'Emma al telèfon. Tu estàs al·lucinada, no?, com sabem tantes coses, no?
Sí, perquè...
Sí, parella de fet, avui que us heu fet parella de fet, aquí l'Ajuntament, de Barcelona, com es fa això de ser parella de fet? Funciona això de parella de fet encara? Perquè no havien dit que...
No ho sabem.
Vosaltres éreu parella... Éreu parella d'abans o no?
Érem parella d'abans, sí.
Quan d'abans?
10 anys.
10 anys i heu decidit... Per què ara parella de fet? Teniu fills?
No, fills comuns no.
Ah, bueno, mira.
Tema burocràtic, bàsicament.
Tema burocràtic, clar, sí. clar. I per què no us heu casat? Perquè jo trobo que és més...
Bueno, perquè després ho podem fer, també.
Ja l'entenc.
Clar,
O sigui, després de 10 anys, Després de 10 anys heu considerat que, bueno, us ho prendreu amb calma, no? És una relació que us esteu prenent amb calma. Molt bé, molt bé.
I com ho sabeu, això?
Doncs mira, ens ha trucat la teva mare, ha trucat a la teva mare, a la Marta de la Porta, i li ha dit, escolta, la meva filla està aquí. Tu no tens mare? Ara espera que...
Sí,
ara tens
sí,
mare.
Sí.
És que m'has fet cara com si s'hagués mort. Com si fossis orfa de mare. No, tens mare o tens mare? Doncs ha trucat la teva mare i ha dit, la meva filla s'ha fet avui parella de fet amb el d'allò. Et portes bé la teva mare o no es portava la teva...
Fins ara sí, però...
Bueno, fins ara sí, no? I a tu et portes bé la teva sogra o no?
Estupendament,
eh? No? Fantàstic. Bueno, la parella de fet, mira, fantàstic, eh? Fantàstic. Senyors i senyors, s'estrena avui com a col·laborador d'aquest programa el periodista Abraham Jiménez de Nova. Bravo, bravo. Abraham, quantes trifulques hem tingut amb l'Ernest Ferrer? Ara fa... No te ria, coño. Perquè et volia posar música cubana per començar.
I ara escucho la Pantera Rosa.
I ara té la cosa, perquè bueno, esto
es que... Ja t'acostumaràs.
Esto es el dadaisme. I nosaltres li dèiem, però a veure, que aquest senyor sigui d'origen cubà, no tenim per què posar-li aquí una maracas. És com si jo vaig a fer una secció a Copenhague, que podria passar en qualsevol moment, amb això de la Unió Europea, que funciona tan bé, i em posessin a mi una sardana per començar.
Clar.
Com la secció. Que no tindria cap sentit, jo diria, però per què posar una sardana, no? Que com que vostè és català, doncs joder,
i al final, quina heu triat al final, perdona?
Quan jo que se l'ha triat ell, que jo, a veure, posa-la. Trompetetes, no? Trompetetes. No està mal, eh? No està mal, però es podria afinar, no? Es podria afinar. Bueno, Abraham, tu parlaràs del que et donarà la gana, perquè tu ets periodista,
sí.
Però abans jo m'agradaria, perquè escrius al País, també, al Semanal del País, vas escriure un article sobre, recordant a Juana Bacallao, que sona així... Joana Bacallau va morir, em sembla que el 24 de febrer, aquest passat febrer. Explica'ns una mica ràpidament, la gent, aneu al País i busqueu l'article de l'Abraham Jiménez de Noa, tot el que representa Joana Bacallau, no? Però...
Sí, Joana Bacallau fue una artista que estuvo condenada a la noche cubana, ¿no? Por lo que ella representaba a nivel performático, ¿no? Hablaba como los pobres, como los negros, como la gente de, entre comillas, del bajo mundo, y eso no le gustaba al régimen cubano. Solo la dejaban actuar en los clubs nocturnos y tal. Y así todo, se volvió una rockstar de la música cubana y, bueno, se conoció mucho también fuera de Cuba. Uh-huh. Y, bueno, murió con 98 años.
98 años, sí, señor.
Y básicamente se disfrazaba, era todo un espectáculo en el escenario, pero era más bien su discurso, ¿no?, lo que la llevó a esa impronta.
Era una mica l'origen de Celia Cruz i moltes altres coses que després hem vist després. Juana Bacallau, mira. Doncs escolta, ella descansarà en pau i nosaltres seguirem ballant al ritme de Juana Bacallau, però avui tu venies a parlar-nos d'una altra cosa.
Sí.
Endavant, ens has enviat les notes del teu guió, no hem entès res, o sea que tu mismo.
¿Qué decirte que palante?
Bueno, nada, hoy... bueno, decir primero que el meu catalán es molt bàsic, no es bo, es gaire bàsic, y per tant parlaré en castellà, no tant colaré en algunas paraules, algunas, en algunas oracions.
Molt bé, per gran felicitat de tots els catalans, eh? Fes fantàstic. Sí, sí, és, molt bé.
Bueno, hoy vengo a hablar sobre la empatía, sobre la comprensión, sobre la compasión, sobre el arrepentimiento, sobre los otros, las otras y los otros. Porque hay que intentar romper con el individualismo, enterrar la mirada al ombligo, destrozar la urna de cristal en la que inevitablemente todos terminamos habitando, ya seamos de derecha o de izquierda, progre o fachas, ricos o pobres o clase media, privilegiados o no, blancos o negros o chinos o mestizos, gordos o flacos, gays o trans o hetero, con o sin hijos. Tenemos que reconciliarnos con las otras personas. Sí, esas, las que te pasan o tienes o conviven delante de ti y reniegas de ellas porque no te importan, porque te son invisibles, porque ser diferentes a ti las asumes como un peligro, como una amenaza para tu bienestar. No confundir. No parlo de los desprotegidos de la tierra. Pobrecitos ellos que son los que más sufren. Parlo de todos, porque todos existen. Justo el día que Marc me llamó para ofrecerme esta colaboración, se cumplió un mes de la mudanza de mis vecinas del costat. Eran dominicanas.
¿Tú vives en Barcelona?
Sí. Eran dominicanas, mi esposa, mi hijo y yo somos cubanos, es decir, era Caribe total, estábamos en la misma salsa. Por tanto, nos llevábamos bien. Llevarnos bien era que un día y otro también me tocaban a la puerta los repartidores de Amazon para dejarme los paquetes porque ya estaban trabajando o no sé qué estaban haciendo. Que antes que la responsable del edificio o algún potencial ladrón se diera cuenta, yo le tenía que recoger las claus que dejaban en la puerta perfora, ¿no? Porque eran así de despistadas. Que les festejábamos la música que ponían en alta voz en vez de criticarlas como lo hacían el resto de los vecinos. Uh-huh. Nuestros apartamentos estaban tan cerca que si ellas prendían la llum de la seva habitación, la claridad llegaba hasta la nuestra. Tal es así que un día, a las 3 de la matinada, mi esposa se levantó y les tocó la puerta para que apagaran la seva llum, 3 de la matinada. Amablemente lo hicieron.
Perdón, tú tienes un bebé, ¿no?
Sí. Amablemente lo hicieron e incluso pidieron perdón por el daño causado. Al día siguiente pusieron una cortina para que nosotros no teníamos. Pero como les decía, las dominicanas se han mudado. Y ahora hay otra persona que no sé quién es. Una persona que tiene el horario cambiado. View de matinada. Increíble. Cuando mi esposa y yo estamos destrozados, intentando recuperar toda la estamina que nuestro hijo nos absorbió durante el día, pues en ese preciso instante es que la persona comienza a hacer su vida. Y para hacer su vida, obvio, que tiene que prender la yun. Una yun que alumbra toda nuestra habitación como si fuésemos nosotros quienes accionáramos el interruptor. La cortina de las dominicanas evidentemente la ha quitado y nosotros nos acordamos que tenemos que comprar una cuando estamos acostados de matinada y la luz nos despierta. Esta escena, la luz de tu vecino desconocido que se cuela en tu casa y no te deja dormir sin ni siquiera que el vecino lo sepa, creo que puede ser un concepto que nos puede ayudar para mejorar como sociedad. Algo que se puede llamar el síndrome de la luz del baile. Para que todo lo que hacemos, pensamos, decimos, tiene repercusión en otras personas. ¿Cómo no somos conscientes de ello? ¿Cómo cada vez nos importa menos la persona de al lado, el que viene de fuera con buenas intenciones, el desconocido? ¿Cómo nos aterra el diferente? ¿Cómo pensamos que siempre tenemos la razón? Porque creemos que la certeza absoluta de las cosas está constreñida a lo que leemos, a lo que observamos, a lo que disfrutamos, a lo que conocemos, y no reparamos en que eso que leemos, observamos, disfrutamos, conocemos, es una ínfima parte del conocimiento que se ha producido en la historia de la humanidad. ¿Cómo nos rodeamos de gente que tiene nuestra propia vida, nuestras propias costumbres, nuestras mismas opiniones? Y por supuesto, eso nos hace deslegitimar los que piensan, viven y dicen otros. ¿Cómo creemos en definitiva que somos buenas personas? Y ahora que lo pienso, ese también podría ser otro concepto, las buenas personas. Creo que una no buena persona, por ejemplo, fue aquel señor que me escuchó hablar en una terraza del Raval y dijo de su mesa, desde la tabla de al lado: Barcelona es una puta porque acepta a los putos cubanos. Tan interesante reflexión me llevó a reflexionar a mí. Casualmente, en la terraza que estábamos, se encuentran solo dos carriles de la Rambla, por donde pasan diariamente miles y miles de personas. Pensé primero, ¿cuál será el motivo por el cual la gente sigue asumiendo puta como un calificativo dolent?
Sí, exacte, perquè jo anava a dir que jo a Barcelona puta la trobo molt puta i molt bé, eh? Digo, bueno...
Exacto. Y después reparé en que definitivamente este señor debe desconocer que todos esos impresionantes edificios de las Ramblas, admirados por turistas, patrimonio de su Barcelona, una idea que lo hace a él, al señor, sentirse orgulloso, fueron construidos, restaurados con dinero que vino embarrado de sangre de Cuba, a través del tráfico esclavista. Me refiero al Palau Moya, al Hotel 1898, al Palau Güell, al Palau Marc, entre otros. Toda esta historia que transita por la Barcelona ocultos para muchos, la pueden descubrir si se apuntan a la ruta anticolonialista y antirracista que lleva a cabo Mabel Llevat, una investigadora de la memoria patrimonial y colonial que pertenece al eje antirracista de Barcelona en Comú. A Mabel, una buena persona, la pueden contactar en las redes sociales para apuntarse en la ruta. Si la fan, estaré en contribuint a trencar amb la síndrome de la llum del baile.
Carai, noia, molt bé, eh? Abraham Jiménez de Noa, Abraham Jiménez de Noa, molt bé. Per tant, espera, darrere hem repassar ja aquesta, la Mabel Llevat fa la ruta antiracista, sí, i anticolonialista, i té, a les xarxes socials la podem trobar, no?
Sí, sí.
I, perdona, Llevat, com s'escriu?
Con doble L.
Con doble L. Lo digo porque, claro, tú al ser cubano, Llevat, pues todo
ya, claro, es lo mismo, ¿eh? ¿A qué suena?
¿Y con B o con V?
Sí, nosotros no existen ni las T, ni las R, ni las S.
Nada, pero igual entraste perfectamente. Sí, sí, te has ahorrado muchísima... Claro, claro, te has ahorrado muchísimo, ¿eh? Te has... No te vamos a pagar lo mismo, ¿eh? Porque te ahorras muchísima letra, perdona que t'ho digui. Senyores i senyors, bueno, passem. Jo, chico, ho sento, perquè tu eres cubano, però además eres negro, llavors avui només parlarem de negres. És que luego os quejáis los negros, macho, pero es que de verdad, hoy nos queda un programa muy, muy...
Negro.
Muy negro. Perdona que t'ho digui, perquè tenim dos llibres que jo trobo que són fonamentals, fonamentals, i anem a parlar del primer. És Els Blancs, parlant de negre, Els Blancs. I la seva editora és la Matilda Martínez. Bravo, bravo. Bueno, ara feia dies que no venies, eh? Ja m'ho has tirat encara. M'has tirat la pollita, no vés a entrar. Escolta, què passa? És que és veritat. Bueno, perquè tu fas contes, que a mi em costen més els contes, ja ho saps.
Fem més coses, eh?
Feu més coses, no? Perquè a més ara feu poesia, l'altre dia, la setmana passada, va venir l'Eloi Creus, perdona, eh?
Molt bé, molt bé, molt
fas contes, poesia i novel·la gràfica,
novel·la
ara.
Novel·la gràfica.
Perfecte. Que hauràs de venir a parlar d'una novel·la gràfica que tenim, el Salvat Papaseit, eh? Ja t'ho dic.
Sí.
Fet. Bueno, escolta'm una cosa. Godard Edicions, que és una editorial imprescindible, que a més tu vas, Matilda, crear o fundar un cop jubilada, no? Tu què treballaves o què feies?
Profe d'institut.
Profe d'institut. Llavors, quan vas jubilar-te vas dir, però ara vaig a fer una editorial, sí, no? Això també?
És boníssim.
Sempre no es quedarà a París, eh?
Quants anys portes?
10 anys.
10 anys, ja. Toma. Acosta't més al micro, fes-me el favor. Bé, llavors, tenim entre les mans aquell llibre que es diu Els Blancs, de Laston Hughes, traducció de Pau Gros, que és un llibre que jo el trobo extraordinari, i primer de tot et voldria preguntar qui és Laston Hughes. És el primer cop, això que els catalans també després diem, però és el primer cop que es tradueix al català Laston Hughes. Per favor.
Bueno, aquest senyor va viure cap als anys 30, bueno, aquest llibre és dels anys 30, l'any 34, i és un dels principals dels principals ideòlegs i activistes del que es va dir Renaixement de Harlem, uh-huh, que va ser tot el Renaixement, que no era Renaixement, ells, els negres, diuen això no era Renaixement, nosaltres ja portàvem molt temps escrivint, però que es va posar com de moda, doncs, la música negra, la literatura negra,
el teatre negre, el music hall negre, tot el barri de Harlem, que en aquell moment va recollir, van marxar els blancs amb un barri més ric, i ell va recollir tots els, el barri va recollir tota la gent que migrava des del sud a buscar una vida una mica menys dura que la del nord, que del sud anaven al nord a buscar, i també perquè es van quedar sense mà d'obra europea per la Primera Guerra Mundial. Llavors van anar molts negres d'altres províncies d'Estats Units, d'altres Estats Units.
Mà d'obra barata.
Mà d'obra barata negra. I van anar a Harlem. I Harlem es va convertir en un barri negre, que és el que és ara, però també va ser un caldo de cultiu, doncs, per tota la cultura negra, diguem-ne, i a més la van reivindicar sense cap complex.
Ella és contemporània d'aquesta de Zora Neale, del Claude McKay, de l'Anne Spencer, la poeta, no? Tot això que maldits renaixentistes
de Harlem.
Però ella arriba a Harlem i arriba a Nova York després de tota una perorata europea, diguéssim, va passar per París, va ser rentaplats a París, i després també va intentar estudiar a la Universitat de Columbia, però va sortir per potes per qüestions de racisme, no? Clarament, sí, no? Pel racisme que va patir.
Sí, no, però ell era nascut als Estats Units, era nascut
a
un estat del sud. Després el seu pare també va viatjar per Europa, que és on va veure també altres maneres de viure el racisme.
Clar.
No vull dir que no n'hi hagués, però era diferent d'Estats Units. Doncs quan va tornar als Estats Units es va fincar a Nova York, i sí, va intentar estudiar a la Universitat de Columbia, però després va acabar estudiant en una altra universitat, d'aquestes que es deien per negres, i va ser bàsicament escriptor, i és un escriptor polifacètic, perquè no només va escriure contes, va escriure novel·les, va escriure poesia, és més conegut com a poeta que com a contista. Va ser periodista a la Guerra d'Espanya, a la Guerra Civil, va ser periodista i enviava cròniques de la guerra des del punt de vista republicà. Ell era comunista, almenys els primers temps, després no ho sé, però en els primers temps de la seva activitat literària, també política, era comunista, i sempre va ser un defensor dels drets de les minories, en aquell moment dels negres, però també dels homosexuals. És una de les icones gais, però ell no ho deia, no era explícitament, no deia que era gay, però vaja, els gais el tenen com un dels seus herois, quan encara la gent no havia sortit de l'armari.
Explica'ns una mica aquests contes, perquè tu ara apuntaves una cosa que a mi em sembla interessant, que és que hi ha el racisme del sud, que era, no diria més dur, però sí, més dur, perquè era violent, diguéssim, era, hi havia violència física contra la població negra, i a més, sense cap tipus de...
O sigui,
era així?
De fre.
I després també veiem aquest tipus de violència en aquests contes, però també veiem l'altra violència, la del nord, que és una violència o un racisme més del dia a dia, més sutil, com més un racisme com més educat, però igualment racista i terrible, a més, no?
No, ja has vist que els contes tenen les dues realitats, la del sud d'Estats Units, la dels Estats del Sud i de l'estat de Nova York, del nord. I sí, hi ha aquesta dicotomia, els del sud són molt bèsties, sempre els negres acaben, doncs, o penjats o apallissats, bueno, la majoria morts, ja ho veus, que és el que estava passant en aquell moment, perquè allò estava funcionant, el Ku Klux Klan i tots aquests estaven funcionant a tota pastilla. No et dic que ara no funcionin, però en aquell moment són els anys 30. Això, aquest llibre és del 34. Però al nord, que això no funcionava, que hi havia una mica més de tolerància, les lleis de l'apartheid encara existien, vull dir, els negres no podien anar a les mateixes universitats ni a les mateixes escoles que els blancs, ni tampoc als mateixos teatres. Aquests teatres de Harlem n'hi havia que només era per blancs, i els músics eren negres, o sigui, però només podien entrar els blancs a veure-ho. Vull dir que encara existia. I el que és interessant d'aquest llibre és que sensació, aquest retrat del racisme blanc del nord és un retrat molt cruel i és molt, molt, molt fi, no?
Sí, i sinuós, sí,
és... perquè representa que els blancs, ai, que divertits són els negres, que guapos, com ballen, que bé, que bé que ho fan, però alerta que no es passin de la raia.
Bueno, hi ha un conte que és el que passa, que es titula, el protagonista es diu Arnie i es diu pobre nen negre.
Sí,
uns blancs adopten
el nen, i clar, ells ho fan amb tota la bona fe, perquè aquell nen no passa al nord, aquest, no passa tampoc, bueno, no sé en quin estat, però no és Nova York. Llavors els pares amb tota la bona fe l'adopten, pobre, i diu,
perquè els pares tenen un matrimoni
que es moren
els pares d'aquesta
criatura, i una a la guerra, o sigui,
no, la guerra.
És un llibre que no deixa cap detall,
no, perquè cada frase
Sí, perquè a més un dels negres, un dels criats, s'ha mort a la guerra. Vull dir que a la Primera Guerra Mundial van anar soldats negres a...
sí.
I quan van tornar no els hi van fer ni cas,
vull ni cas. Dir,
això. Bueno, llavors aquest nano l'adopten amb tota la bona fe, però què passa? Aquest nano, quan va a l'institut, sí, molt bé, tothom la pedeix.
Bueno, és molt mono perquè és negre,
sí.
És petitet, és,
petit,
és mono.
No? I tota la societat del poble
l'adopta, el deixa anar.
Però quan és adolescent...
A missa, per exemple, sí. Ara parlarem també de la qüestió religiosa, perquè també travessa el següent llibre, també la qüestió religiosa, jo crec que travessa el cristianisme, travessa...
Sí, ell allà a l'escola tothom l'accepta, i que ve, però què passa?
És l'únic punt negre entre tots els caps blancs, diguéssim.
Però es fa adolescent, les nenes no el conviden a les festes, no li fan ni cas.
Ni els nois, comença a ser un perill.
Clar, comença a ser, doncs, estrany, i ja no... Llavors el nano passa malament, llavors l'apunten en unes colònies per negres, perquè...
Però li diuen que no,
no
l'accepten.
No, sí que ell va, però ell no hi vol anar, perquè ell no està educat com un negre. Per tant, aquelles colònies són, per gent molt més pobre d'una altra classe
social. Fa una cosa que això de l'altre...
I ell, doncs clar, allà se sent fatal i no hi vol anar. I, bueno, és molt interessant aquest
conte. Ara aquest conte acaba, ell, ho deia per allò de la segregació, que jo considero que encara segueix existint, per cert, amb altres formes, però segueix existint clarament, però que l'Ernie acaba viatjant, els seus pares adoptius viatgen en primera i ell, com que és negre, tot i si és el fill d'aquest matrimoni blanc, ha de viatjar en segona. O sigui, aquest és una mica...
El viatge als Estats Units, a Europa, ha d'anar amb un altre camarot, en un altre... Oh. Perquè no pot anar amb els seus pares, que són blancs, però ell és negre.
Escolta'm una cosa, després tu, efectivament, és un llibre dels anys 30,
sí.
I parles del detall. És veritat que és un autor... Que fila molt prim, i després tots els detalls, tot el que seria l'entorn, els escenaris, el paisatge, les olors, com entren, com surten, com vesteixen, com es relacionen, etc. Està molt ben descrit, però per a... no?
Sí, sí.
I però per altra banda hi ha una altra cosa, que és que a banda d'explicar-te la història, el narrador t'explica la història, però també t'explica com s'està sentint el protagonista, de quins sentiments té i quines emocions té. I tu parles de la negritud, hi ha consciència de negritud.
Totalment, ell va escriure des de la negritud i des del punt de vista dels negres, o sigui, com veuen els negres els blancs i com se senten quan són paternalistes o quan són simpàtics o quan són cruels. Jo li explicava que hi ha un moment que hi ha un negre que li diu a l'altre, un criat que li diu a l'altre: aquí s'està molt bé, treballes molt a gust en aquesta casa de blancs. Diu, l'important és que ells pensin que tu treballes a gust amb ells. Això els agrada molt. Diu, llavors no tindràs problemes. O sigui, que està, és molt fi, cada frase i cada cosa que surt. I també vull dir que aquest home, a part que els temes són molt interessants, el punt de vista és un punt de vista racista. Racista des de part dels negres cap als blancs, o sigui, totalment. I ell fa un retrat racista dels blancs.
Bueno, això no existeix, perdona.
Bueno,
no
sé, però jo ho dic.
Sí, però no existeix el racisme dels negres cap als blancs, jo diria que no existeix,
bueno,
no?
Bueno, però ell fa aquest exercici literari de com els
bueno, ell
negres
veuen blancs,
els blancs,
això sí.
Amb tota la seva nuesa, no?
Però això no seria racisme, seria bueno, una altra cosa.
Potser no ho he utilitzat bé, però vull dir això.
Que no, és diria punt... jo, no? Com ha d'existir?
No. Segons la de Sirena, no n'hi ha.
Seguríssim.
És un altre punt de vista que em sembla molt interessant, molt.
I bueno, ell... que no és condescendent tampoc amb la pròpia comunitat negra,
tampoc,
diguéssim. O sigui,
tampoc,
no és...
tampoc. També es retrata bastant...
Realment, diguéssim,
real,
el que...
Tal com són.
O sigui, les estratègies que té la comunitat negra per tirar endavant, per sobreviure... Clar, però jo diria que això no és racisme, eh?
Pues m'he equivocat i ja està.
No passa res, no?
No, perquè la raça blanca sempre ha estat en una situació superior a qualsevol altra raça.
Jo ho deia com a provocació de dir, ja és hora de que algú també ens estigui retratant...
Els blancs, sí.
D'una manera crítica i, a més, despullada, com ens veuen, no?
Ah, sí, sí, això segur.
Jo anava per aquí.
Clar, és una crítica cap a...
Jo anava per aquí. I després també dius que aquest home no només és els temes, és l'estil. Aquest home és coetani de Hemingway.
Clar.
I hi ha contes que són Hemingway aquí, que és només un diàleg. I del diàleg tu has de treure tot el context. Vull dir que estilísticament i literàriament també és molt potent.
Sí, sí, sí. Com va t'arribar el llibre a les mans, diguéssim?
Em va arribar pel traductor, pel Pau Gros.
Uh-huh.
Em va dir que ell havia fet una tesi, un treball final de carrera sobre aquest home, que no estava traduït i que pensava que s'havia de traduir, que l'havíem de conèixer. Jo me'l vaig llegir en anglès i em va semblar molt bé, molt bé, molt bé, i vam tirar endavant.
I vau tirar endavant.
I és la primera traducció, i penso que s'ha de fer més coses d'aquest home, que va estar reivindicant el jazz com a música. Ara ja està reivindicat, però en aquell moment era una música de tercera categoria. Uh-huh. Escrit sobre el jazz, la seva poesia va influenciar, doncs, per exemple, Nicolas Guillén va influenciar la poesia d'ell. perquè és una poesia molt rítmica, seguint els ritmes del jazz o els ritmes de la música.
I con mucha negritud, també, no?
I mucha negritud, clar, i Nicolas Guillén o un altre, un poeta francès, el Senghor, el Leopold Senghor, tots aquests, es van deixar influenciar per ell. Jo penso que és molt important. Aquest home està en el cànon de la literatura nord-americana. Els nord-americans a les escoles el llegeixen, està dintre del cànon. Aquí no se'l coneix gaire, només ho coneix qui sap de literatura nord-americana. I penso que està molt bé fet aquest llibre, que la gent
parli,
que la gent el llegeixi, que circuli i que...
Bueno, vegi, és un gran llibre, és un, sí. O sigui, és un gran escriptor. Estem davant d'un gran escriptor.
És el que deia.
No, sí, direm, sí. No ho descobrirem nosaltres. Bueno,
sí, sí.
Ens ho has descobert en català, diguéssim. Però
sí, és
que
és un gran escriptor. Escriptor.
És un gran escriptor. Efectivament. Una pregunta que és pregunta... Us en recordeu a l'Homes Plus la pregunta peliaguda? Que
sí.
La pregunta peliaguda? Perquè també tenim aquí en Ràfols, el Ferran Ràfols, i tu, Ferran, has traduït El senyor de les tenebres, també d'un autor negre, el Hal Bennett. Ara en parlarem amb el Miquel. I en Pau Gros, que jo diria que sou tots dos blancs,
sí.
Ha traduït Els blancs de Langston Hughes. Llavors, parlant de la negritud, i l'altre dia amb la de Sidebera Lobeda i també va venir la Baixa Changue, parlaven de que efectivament de vegades quan es tradueixen autors afrodescendents, a la millor estaria bé tenir el suport d'una persona especialitzada, un traductor
afrodescendent. També.
Això ho considereu o no? És a dir, perquè és clar.
Clar, a mi els llibres me'ls proposen, o sigui,
clar, clar.
Jo no em proposo per fer els llibres en general. El que sí que passa és que jo parteixo de que del text en anglès em pots fer un text en català i pots intentar posar-ho tot el que tu hi veus. Potser una persona afrodescendent tindria alguna sensibilitat un pèl diferent en alguns aspectes i podria incorporar-ho. Es pot provar i es pot mirar si funciona. Però també, per exemple, Nabokov deia que els homes no haurien de traduir mai llibres de dones i les dones llibres d'homes. En canvi, ho fem constantment.
Clar.
I llavors, jo crec que és interessant, seria interessant de veure. Jo no sé si ara mateix en actiu hi ha molts traductors catalans negres, o sigui, al català, però seria interessant. Jo el que faig és la meva feina, diguem-ne, de sempre, que és davant d'un paràgraf, durar un paràgraf, davant d'un capítol, durar un capítol, intentar que en la meva visió equivalgui.
Tu, Abraham, per exemple, a la millor és veritat que el meu no és exactament feina dels traductors, però tu com a editor o els editors...
Has dit Abraham, no, Miquel. Miquel.
Et dius Miquel segur, eh?
Sí, però sí. Abraham.
Adam.
De cognom.
Ah, clar, d'aquí deu venir això.
Sí, d'aquí la confusió. Sí. No passa
quina ràbia. Et puc dir Pérez? Miquel Pérez?
Hi ha molta gent que diu Miquel Adam. I
és Adam, no?
Sí.
Bueno, escolta'm una cosa. Tu això us ho mireu, diguéssim, quan tens un autor negre, per exemple, el cas de... Bueno, ho dic perquè jo no sé si les dones això ho han de reivindicat o no, dius Adam Nabokov, però sí que és veritat que molts autors afrodescendents o negres, doncs, diu, escolti, això...
A vegades demanen explícitament que sigui traduït per una persona...
Bueno, o que revisi.
Sí,
com la poeta del Biden, sí.
Però... Jo busco que el traductor i l'autor tinguin certa sensibilitat. Jo, com que conec el Ferran, dic, ostres, doncs aquest autor o aquesta autora jo crec que pot connectar amb el Ferran. Traductors afrodescendents no en conec.
Jo no en conec.
De fet, no en conec.
Ni un.
No, però vull dir que hi ha la Baixa Changue, per exemple,
que ofereix aquest servei, diria, que han posat en marxa també aquest servei.
Està bé saber-ho.
A les editorials.
No, no ho sabia.
Sí, perquè la Desiree va dir que hi ha paraules que no és una traducció literària, sinó que és un concepte cultural i a vegades es tradueix literàriament i causen l'error. I si una persona afrodescendent llegeix aquell llibre, diu, hosti, vaig a mirar la versió original, diu, no, és que ho han traduït malament.
Bueno, ara, per exemple, ja no direm l'editorial, però hi ha una editorial que està fent a James Baldwin, sí, ho dic bé, que em sembla que és l'aniversari del centenari, se'm sembla el centenari de no sé què, però tu agafa un lector negre i els lectors li cau aquell llibre, els hi cau de les mans. Vull dir, perquè, ¿esto puede ser o no? A ver, tú, como... Ara te vamos a apelar a tu negritud.
Ya,
Ya, digo, vaya rollo, ¿no?
No, es súper interesante, ¿no? Yo creo que hay cosas que no se pueden traducir literalmente, porque hay un contexto, hay... similitudes entre palabras que no tienen similitudes, quiero decir, no sé si vas a las ceremonias africanas o cosas de ese tipo, no basta con describir el propio acto en sí, pero claro, también hay que pensar en el público, ¿no? Si yo creo que lo que decía Fernando también, que si al final tú lo estás trayendo esto al público catalán, es intermediario, tendría que ser un català para poder hacer ese producto, a quién se lo quieres llevar. Clar. Entonces, también sería interesante que no fuera solo que trabajara un equipo, ¿no? Como, bueno...
conjuntament, exacte. Que hi hagi la, bueno, la supervisió.
Això d'aquesta assessoria, diem-ne.
De la base Changue. Hi ha una altra cosa que heu dit ara, que estic pensant, els editors dic que és el fet que no coneixem a cap traductor afrodescendent. Aquest és el problema. Que demostra, no?, diguéssim, una cultura de mil anys, no hi ha...
Però en este caso no tendría que ser un traductor. El traductor es el català i...
Sí, però en
una especie caso... d'assessor.
Sí, però a tu no et sembla sospitós que una cultura mil·lenària com la catalana, que aquí tenim dos dels millors editors i un traductor, tu, que ets col·lega de tots els traductors catalans, no hi hagi cap traductor, vull dir, alguna cosa que serà racisme o que ha passat aquí? Quina estructura, quina...
Estructural sí lo és.
Que hi ha un problema estructural que faci que a dia del segle XXI no hi hagi un... Després, a la millor, el traductor afrodescendent diu, pues jo això no ho tradueixo, saps? Vull dir, perquè vull traduir meus grafites, per descomptat. Però, a la millor, potser el problema és aquest, no? Que no hi hagi, no?
Dic sí, jo. No, dic, ara ja hi ha molts catalans afrodescendents.
Bueno, exacte, vull dir, que estem esperant, hi haurà.
Jo fa poc vaig conèixer la primera editora afrodescendent en català,
i
Laïssa Tamballo, per exemple, i no, fins ara no m'hi havia trobat, sí, sí. Ja en conec una i ja n'aniran venint més, segur. I també volia dir abans que, al final, per defensar la traducció en general, traduir sempre és salvar una distància. O sigui, si no hi hagués una distància, no caldria traduir. Per tant, jo quan tradueixo l'Emily Bronte, també me n'he d'anar al segle XIX, a Anglaterra, i sí, els dos són blancs. Però no sé si m'és molt fàcil posar-me exactament en la seva mentalitat. I això és el que intentes fer cada llibre que fas.
No, de veritat que us ho prometo que no era el tema avui.
És molt interessant.
No us volia posar en aquest exocat.
Si hay un punto en todo eso... Ella decía, ¿no? Los años 30 en Estados Unidos, en el norte. Pero eso pasa hoy en Barcelona y en Copenhague y en el propio Estados Unidos. Hoy... Hace poco estaba en una cena, fui a una cena, me invitaron, y estaba como la meca de las editoriales en castellano, acá en Barcelona, y uno de los editores de esas grandes editoriales, ya con unas copas, me dice, no, bueno, pero es que, claro, la gente como tú no escribe, no me llevan manuscritos de ustedes, los migrantes, de los negros, y queremos solo publicamos a blancos y europeos, y es como, ¿qué me estás diciendo? ¿Sabes? Entonces, si hay un problema de cómo está configurado el sistema... de poder, que funciona así, las plataformas de cine, la televisión, la radio, las editoriales, funcionan con un sesgo totalmente racista. Y no se dan cuenta. O sea, tú lo dices, además, y no s'accepta, ¿no? Y eso es lo que hay que dinamitar.
Hi ha molts textos d'autors afrodescendents escrits des de Barcelona, la disciplina
evident, i obres de teatre,
i després, vull dir que n'hi ha... Que
haver, i projectes de cine que no surten.
I no tiren endavant. Probablement, sí. Perdona, amb el que deies de Bronte, perdona, que de veritat que no volia ficar-me en aquest lío, però, home, la reivindicació que fan les persones afrodescendents, els negres i les negres, sobre això de la revisió de textos escrits per negres, és política, clar. Sí, sí. No, en el fons no és literària. Llavors, saps què vull dir? Bueno, una mica de publicitat, o què?
Fem, endavant.
Endavant a la publicitat. Per tots, per blancs i per negres, eh?
Vostè primer, amb Marc Giró.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous, també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La meva filla comença la universitat i encara no sap què estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules.
Vull saber les sortides professionals del grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants.
Vine a les portes obertes de la URB el 19 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
Sóc en Manel, de Carglass, especialista a reglàties.
Avui, per exemple, arreglant-li en només 30 minuts el parabrisa i els tràmits de l'assegurança a la Marta, li hem arreglat fins i tot els problemes d'agenda.
Carglass canvia, Carglass repara.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes. Un repertori de la idiotesa contemporània. En porta tal per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis Drac, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
A veure, una cosa, Miquel Adam, et vaig a dir, sincerament.
Adam, un altre cop?
Però és Adam o com és?
Un negatiu, Adam.
Escolta'm una cosa, Miquel, però això és un rotllo patatero, perquè vaig a dir, si tots estem dient-te Miquel Adam, per què no treus l'accent d'una vegada? Saps? No trobes, tu.
Com
no
jo sempre li he dit Miquel Adam, però és ell que, com jo em dic Ferran Ràfols, em diu Rafel, em diu Francesc.
Vull dir, si tot va malament,
no és ningú ell
malament.
Per dir això.
Sí, tot, exacte, tot estarà malament, tot estarà malament. Bueno, miraràs avui, per favor, em vaig a fer una mica de propaganda a mi mateix, self-publishing. Miraràs el meu Late Show avui a la 2 o a per RTV Play? Per descomptar que sí, no?
Absolutament, tu? Absolutament.
¿Lo vas a mirar, mi Late Show, o no? Tens que venir d'invitado, per cert.
Ya me lo dijiste, estoy esperando a ver la invitación.
Bueno, chico, es que...
Primero míralo y luego te llamará.
No, ya lo he visto. Pero ya te van a llamar, pero ¿qué crees que...? No te voy a llamar yo, te va a llamar un empleado mío. ¿Es que crees que lo tengo que hacer yo todo? Es que es acojonante. Matilde, tu menys literatura també, que està molt bé de llegir, però una mica de tele, de vegades una mica de tele basurilla, clar que sí.
A qui entrevistes avui, a veure?
A veure, el Javier Gutiérrez, que va estar extra, que és extraordinari. Després, a Rosa Maria Calaf, perdona.
Ah, perfecte.
I Becan de la Peña, és que m'ho escolto jo, no?
Becan de la Peña
no m'encanta. Millor no ho podem fer.
Sí, sí,
I abans del programa de Taloner, tenim el Alberto Romero, que estarà en el programa a la 2.
Ah, és veritat.
Les Ovejas Elèctriques. Que genial.
Molt bé.
Jo trobo que és el
planazo,
que s'ha de fer avui.
És un planazo.
Amb tots vostès, i ell insisteix, i insisteix... Ja estic cagat, perquè Miquel... Miquel Adam i Ferran Rafulgesa. Bravo. Bravo. A veure, vosaltres porteu aquí... Bueno, Miquel, tu ets extraordinari perquè ets un editor que jo ara explicaràs el teu mètode de com trobes tu els llibres. Home, perquè has buscat, has trobat el llibre aquest que es diu El senyor de les tenebres, de Hal Bennett, traducció de Ferran Rafulgesa, aquí present. Sí. Ferran Rafulgesa jo vull posar en valor que és, tu ets un editor, tots som ideals, però tu ets és un pilar, diguéssim, de la literatura catalana actual. Perquè, macho, tu el teu currículum de... És que jo t'he llegit a tu moltíssim.
Sí,
jo crec
sí.
Que tu ets un dels meus autors favorits perquè a través hi ha quantitat de llibres que jo després he repassat.
Clar, el que té de ser traductor és que potser tinc 130 o 140 novel·les traduïdes ara ja, i llavors un lector freqüent és molt més, és probable que m'hagi llegit més vegades que no molts dels seus autors preferits.
Absolutament, jo t'he llegit més tu que a Cervantes, per exemple, no t'ho digo más. Bueno, llavors, a veure, Miquel... Miquel, com et diguis. Bueno, tot això, perdona'm, editat a la segona perifèria. Editat a la segona perifèria, que és una editorial que s'ha d'estar sempre atent. El senyor de les tenebres, aquest Hal Bennett, que jo no sé si ja està a Wikipedia gràcies a tu o no, però no hi era, o sigui, no tenia entrada a Wikipedia, d'on collons surt? Perquè sí. Vaya bèstia.
Vaya, vaya.
Només diré de titular, sí. Perquè vaya la gent... És que el llibre comença amb un senyor que... Això és el titular, però va molt més enllà, el llibre. Però bueno, no està mal. Que és un pare que el seu fill té una polla immensa, una tita, una cuca, diuen ells, i fa una religió, converteix el seu fill pripístic en una religió. I va per tot Nord-Amèrica, ensenyar a la criatura i ensenyar el penis de la criatura. Això, d'entrada. El Hal Bennett aquest, d'on el treu?
Naufragant per internet, com sempre.
Com a quina hora era? A quina hora devia ser aquesta vegada?
No, era... Era de dia.
Era de dia.
No hi havia cortines ni res. No, res. Vaig ensopegar un booktuber nord-americà,
sí.
Que va estar 20 minuts disculpant-se que aquest llibre hagi estat la seva millor lectura de l'any passat. disculpant-se, dic, mira, nois, aquest,
sí, sí, clar. Aquest... És que, clar, com el recomanes, aquest llibre?
No, no es pot recomanar. Jo crec que l'hauria de vendre per sota el taulell de les llibreries. Hauria de ser il·legal. De fet, aquest llibre no està reeditat als Estats Units perquè estic convençut
que no passa cap.
Que ningú té paurats de publicar aquest llibre ara als Estats Units. Estaria automàticament prohibit.
I acabes de fer la venda, ja està.
Ara tens de buscar-lo. No, sí, ella me'n va parlar molt abans de fer-lo i em deia, tinc un llibre que és impublicable, l'hem de fer. No?
Sí.
Sí, i realment he de dir que és un llibre que tot el meu entorn que l'està començant a llegir, que normalment quan un llibre avises molt que passen coses fortes, que et sorprendrà, que no t'ho esperes, la gent sempre t'acaba dient, no n'hi havia per tant. I amb aquest llibre la gent no et diu, no n'hi havia per tant.
N'hi ha per tant. Tu quan anaves traduint... perquè aquest és un llibre, a veure si ens entenem, incestuós, violent, hi ha violència sexual, hi ha abusos, allò que en dèiem, o sigui, la gent, ah, esto es políticament incorrecto, diuen hi ha gent. No, vostè no té ni idea del que és a ser políticament incorrecte si no has llegit El senyor de les tenebres de Hal Bennett a la segona perifèria. Tu estàs d'acord amb mi?
O sigui, totalment d'acord, sí.
I tu l'has llegint, havies de descansar? Com has descansat?
O sigui, havia de descansar, també la lectura de traducció és una lectura molt lenta sempre, però jo crec que també té un punt, malgrat tot el que passa, és molt, molt immoral, molt indefensable, la ràbia que traspua és tan pura que té un efecte netejador a vegades. Llavors, hi ha moments en què dius, què estic llegint o què m'està dient? I a la vegada com hi ha alguns moments, hi ha un punt d'humor impensat que
totalment,
et treu una mica d'això.
Totalment.
I a la vegada
des del principi, l'humor, sí, sí. Jo trobo que hi ha un humorisme des del principi.
El primer capítol és una cosa al·lucinant, o sigui...
Vols dir el pròleg o el...
El primer capítol on explica tot això que tu deies, sí. Ara, aquelles 50 pàgines són, que és la vida d'en Joe al sud dels Estats Units, i el viatge que va fent, i com els llocs el van adorant, i com després la gent el va buscar a la tenda que posen darrere per si volen acostar-se més al membre majestuós.
Sí, sí, majestuós.
I tot plegat, és una cosa tan al·lucinant, i després potser la novel·la es normalitza una miqueta, però acaba...
On
la
dius
ràbia...
que es normalitza? Tu on trobes que es normalitza? Bueno, perdona, a Vietnam?
No, sí, quan introdueix la resta de personatges. És un moment entès que frena una mica, però tota la pujada final també és una cosa bestial. I no sé, jo m'havia trobat molts llibres que parlen de temàtiques potser relacionades, però aquest nivell de ràbia tan pura i a la vegada és molt llegit, és molt ràpid.
Quins llibres... Ah, bueno, sí, és una altra cosa. Tu deies això de que no em crec el que estic llegint, que dius, no, ho entens a la primera tot, però que ho entens tan bé que dius, no pot ser que estigui llegint jo això. I és, però, digue'm a autors de l'Anto, perquè jo trobo que és com Jean Genet, però... a lo bèstia, o sigui, que estic, saps que vull, no ho dic malament, però...
Sí, jo just després d'això he traduït, que potser no és el que em preguntes, però el Colson
no
Whitehead...
No passa res, perquè tothom contesta que li dona la gana, faltaria
el Colson Whitehead per Periscopi, que encara no ha sortit, la segona part d'una trilogia que ha fet, i descriu, per exemple, els aldarulls que hi ha a Newark durant uns anys, que això també surt en aquesta novel·la,
sí.
Parla dels mateixos anys, de la mateixa ambient negre, i a la vegada un és una reflexió intel·lectual sobre les causes econòmiques de l'opressió ideològiques, i l'altra és un esclat de ràbia, i a més ho focalitza molt en la part sexual, al sentit de dir, oi que el cos fa por a molts blancs, és una gran polla negra, doncs veureu gran polla negra.
Pues toma polla.
I el llibre realment se centra molt en això, i ho esclata, i a la vegada és un llibre que no fa cap, no hi ha una veu que jutgi els esdeveniments. Això és el que ens sorprèn, jo crec. El que descriu es descriu com amb tota normalitat, sí, sí, en totes les seves fases, i no hi ha cap moment en què una veu de fora del cap del protagonista et digui això aquí es va donar que potser no. Tot és, passen coses fins a l'esclat final.
L'esclat final. Escolta una cosa, el llibre és brutal, i després jo trobo que l'autor escriu, això ho has apuntat tu, sense posse, o sigui, en un món en el que hi ha molta posse i que estem, això que dius tu, molta narració, de sobte, això sembla que vagi... És directe, és sinceríssim.
Sí, jo crec que era un autèntic outsider, aquest home. De fet, quan em vaig llegir el llibre en anglès, que jo vaig quedar absolutament en estat de xoc durant una setmana, vaig començar a mirar, a explorar coses, i és el que deies tu, a la seva pàgina Wikipedia en anglès, era paupèrrima. O sigui, hi havia quatre dades. Entrevistes a l'autor, jo em vaig rescatar una... Una ja està. És a dir,
però una dels anys dels anys 70 o de 70?
Sí, està mort l'autor.
Està mort, sí, es va morir el 2004, em sembla. Però d'entrevistes que li fessin a ell en vida, només n'he rescatat una.
I de totes maneres, he llegit que tenia, li van donar un premi al 74.
Una beca Faulkner.
I després també a Playboy li van donar per algun relat algun premi, o li van...
Sí, sí.
Per tant, vull dir que, com, ara, com a autor revelació, com un autor a tenir en compte,
I era,
no?
publicat, 70. Era publicat en el seu temps. Ella, sí, sí, va publicar 4 o 5 novel·les i després en va fer algunes quantes sota pseudònim femení. Com te quedes? Tela,
sí, sí, sí.
Perquè el tio diu, jo vull escriure, jo vull que la gent no es fixi amb el color de la meva pell ni amb el meu gènere. I, per tant, es va inventar doncs, com un pseudònim que era dona blanca. No va reeixir, val? Però el tio aquest anava publicant. El que passa és que hi havia un silenci aixordidor al seu costat, al seu voltant. Per què? Perquè és que ni la intel·lectualitat negra podia acceptar el discurs que hi ha.
Anem a parlar d'aquest discurs, per què?
O sigui, tu que... Mira, sí, per començar, jo penso que ell llançava una crítica molt punyent i molt profunda als seus propis, bueno, pues a la gent negra del seu voltant.
A la seva pròpia comunitat, no?
Sí, jo crec que ell pensava, de fet, en aquesta entrevista que hem rescatat, ho diu, que els negres dels Estats Units, després de 300 anys d'esclavitud, tenien una actitud acomodatícia amb el fet...
Bueno, això és una mica el que intentaves dir tu, eh? Sí. La Matilde, als blancs també apareix aquesta crítica sobre la pròpia comunitat. Sí.
Després també ell pensava que ell era escriptor, no era escriptor negre, de manera que tampoc es relacionava gaire amb els intel·lectuals negres que el podien haver... ajudat a tenir un nom. I finalment, aquest home va guanyar una beca per anar a Mèxic, i a Mèxic s'hi va trobar molt bé, de manera que ell va viure doncs, molts anys a Mèxic.
És que Mèxic és perillós, depèn de com vagis, jo no hi vaig per això, perquè et descuides, et pots fotre en un lío i allà quedar-te arrebossat, eh?
I després, el tema aquest de les línies vermelles, jo crec que se salta totes les línies vermelles del segle XXI, i del segle XX. O sigui, és absolutament immoral i ofensiu. Tu miris per on tu miris, des del segle XXI fins
sí,
al
segle perquè ofèn, ofèn, però no pots parar de llegir.
Però és que després, jo, o sigui, quan intentes posar distància amb aquest estat de xoc amb el que et quedes i comences a posar una distància intel·lectual, te n'adones que la moral que hi ha en aquest llibre és de les religions antigues.
O sigui, és precodi de Murabi.
Sí, i, bueno, no sé, però és pràcticament...
Bueno, no,
o sigui, el que vull dir és que, per exemple, mira, el primer capítol en el qual linxen d'una manera absolutament arbitrària l'avi del protagonista, allà te n'adones que no hi ha un sistema jurídic que defensi els negres, no? O sigui, si tu comets un delicte, doncs tu passes per un sistema jurídic i et condemnen raonablement.
Delicte que aquí tampoc s'acaba de cometre, diguéssim.
No, però en aquests temps que estem parlant, dels 50, 60, 70, evidentment és el que deies tu, no hi havia justícia pels negres. De manera que els negres vivien en una mena... Quan tu vols fer una religió, que és el que fan el pare i fill, no pots, diguéssim, que ha de ser una religió necessàriament antiga, dels grecs. És una tragèdia grega. I tu no pots llançar un judici moral a la tragèdia grega, que està plena d'incestos, de pares que sacrifiquen els seus fills, no sé què. I aleshores aquí diguessin que hi ha algun sacrifici, si te l'has llegit ho sabràs, no? I dius, bueno, les religions antigues estaven obligades a vehicular tota la ràbia, l'ànim de venjança, com? No jutjant algú, sinó sacrificant algú.
Perquè, bueno, perquè jo crec que un dels temes... Bueno, no sé si és un dels temes, perquè hi ha molts temes, però, a part de ser una guarrada tota el llibre, que és genial, però que és el Ferran... una crítica al cristianisme blanc opressor, sí, totalment, que ha estat una forma de... Va tenir una paraula catalana, que tu com a traductor la podràs... Una paraula castellana, tu, per favor, traduïm-me, que és que amodorra, sí o sí.
Endormisca, potser.
Endormisca,
no sé.
Endormisca.
Oh, ensopeix,
potser. Ensopeix.
Jo crec que el...
Hauríem, sí, mira, al final... hauries d'estar aquí sempre. Oh? Perquè en fem cada una...
No, és el tema de la religió hi és molt present i aquesta crítica a la religió dels blancs no pot servir als negres, sí, i és una religió que només ens fa dòcils i submisos i és molt present. Ells creen aquesta altra religió que té aquest punt delirant o molt bèstia i que, a més, en algun moment del llibre sembla que insinuïn que això era molt més freqüent del que ens pensem. O sigui, i recordo fa molts anys vaig descobrir que l'Aretha Franklin amb 12 anys tenia dos fills, em penso. Bueno, llavors no sé fins a quin punt en el món d'aquells estats en aquella època...
La violaven de joveneta.
Bueno, és que hi deu haver... és tan increïble que deu haver-hi... O sigui, això és una cosa que deu ser veritat.
Autobiogràfica, no?
Hi ha una part.
Hi ha una part. Ui, mira, em diuen que m'he d'anar de temps, que estic fora de temps total. Bueno, El senyor de les tenebres. El títol ja promet perquè és que és El senyor de les tenebres, o sigui, tenebres, de Hal Bennett. És un superdescobriment que el Miquel Adam... Joder, Nacho, és que et pateixo, eh? El Miquel Adam, que és l'editor de La Segona Perifèria, ens ha descobert, traduït per aquest jefazo, que és el Ferran Ràfols. Moltíssimes gràcies. Anem a publicitat i ara tornem, ja veuràs que ve.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es.
I aquest sofà al llit? Si en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Hola, bravista! Soc l'Edu de Braves Barcelona. M'ajudes a trobar la millor pizza de Barcelona? T'espero del 19 al 21 d'abril al Mau Pizzas Fest, al Poble Espanyol. 15 pizzeries, 30 varietats de pizza, show cookings, tallers, concerts i el teu vot per lliurar el premi a la millor pizza. L'entrada és gratuïta i la pots descarregar a pizzasfest.com. Afanya't, que són limitades!
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
Últimes setmanes de The Great Library of Tomorrow, el metavers més gran del món, al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Aconsegueix ja la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com i no et perdis una experiència màgica i inoblidable per a tota la família.
Arriba al Teatre Goya, El Favor, una comèdia de Susana Garachana. Què estaries disposat a demanar als teus amics? Quin favor estaries disposat a fer per ells? Quatre amics acabaran vivint una nit que no oblidaran mai. Marc Rodríguez, Eduard Buch, Jordi Rico i David Mercè protagonitzen El Favor, una nova comèdia dirigida per Xavi Ricard. A partir del 4 d'abril al Teatre Goya. Entrades teatregoya.cat i promentrada.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Ja s'acosta la 16a edició del Festival de Música amb Bassett de Sabadell.
Antònia Font, Muixca, Samantha Hudson, Guillem Gisbert, Clara Aguilar i molts més.
4 dies, 3 escenaris i 28 artistassos.
Del 16 al 19 de maig vine a ballar i vibrar amb la millor música del moment en directe en un entorn amable, natural i sense massificacions.
Entrades a la venda a bassett.com.
Atenció amants de la tecnologia i la diversió. Torna a Tech and Play 2024, el festival tecnològic de Mobile World Capital Barcelona. Ple d'innovació, tallers, diàlegs i experiències tecnològiques per tots els públics del 25 al 28 d'abril a la Fabra i Coats Fàbrica de Creació.
Descobreix les últimes tendències tecnològiques, gaudeix d'activitats immersives i gratuïtes i vine al Family Day.
Entra ara a techandplay.community i uneix-te a la revolució.
Seguim parlant aquí, ens hem d'acomiadar al senyor de l'Estanivers de Hal Bennett a la segona perifèria i als blancs de Leston Hughes a Godall. Moltíssimes gràcies, demà tornem. Ens veiem avui als Premis Drac, que podeu venir-nos a veure, és genial. Abraham, moltíssimes gràcies, que vagi bé, ens retrobem aviat. Gràcies, fins demà.
Ai, els dilluns, no t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Emporta't un Discman per només 20.000 pessetes. MediaMarkt, jo no sé què. Let's go!
A MediaMarkt estem donant des del 99 la millor tecnologia. I sempre hi serem per fer-te viure experiències. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.
La meva filla comença la universitat i encara no sap què estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules.
Vull saber les sortides professionals del grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants.
Vine a les portes obertes de la URB el 19 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
Si mentre gaudeixes en una platja brasilera el teu cap encara és a casa patint per si t'entrarà algú, aleshores t'interessa l'assegurança de la llar de Línia Directa, que és tan completa que, a més d'estalviar-te uns bons calerons, inclou cobertura per ocupació il·legal i s'encarrega de tot allò que importa en cas que t'ocupin l'habitatge. Perquè sempre estiguis tranquil. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de la llar sí o sí. Vine a directe a líniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes. Un repertori de la idiotesa contemporània. Emporta't el per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis Drac, perquè CaixaBank és...